COPE Catalunya i Andorra. Converses. COPE Catalunya i Andorra.
Molt bona tarda, senyores i senyors. Benvinguts com tots els dissabtes al Converses. Estem, com és habitual, al restaurant de l'Eurostars Gran Marina, al Walter Center de Barcelona, un dissabte més en companyia de Leandro Lamor, director de l'Agència FE Catalunya. Bona tarda, Leandro.
Bona tarda.
Joan Maria Claveguera, director de l'Agència Catalana de Notícies. Bona tarda, Joan Maria.
Bona tarda.
El Manel Manchón, Economia Digital. Bona tarda, Manel.
Bona tarda.
I el Joan Carles Valero, d'ABC Catalunya. Bona tarda, Joan Carles.
Hola.
També.
Hola, bona tarda.
El convidat d'aquest dissabte al Conversa, el senyor Jaime Malet. Senyor Malet, bona tarda.
Bona tarda.
Ell és economista, advocat i des de fa 12 o 13 anys...
13.
13 anys president de la Cambra de Comerç dels Estats Units a Espanya. Això, la gent que ens escolti ara així de bones a primeres deu pensar, aquest senyor deu estar a fil directe amb el senyor Obama, dia sí, dia no, però bueno,
no,
un cop a la setmana, un cop al mes, no?
No, no, nosaltres com representem interessos privats, eh?
Interessos privats, sempre.
Els interessos del país es representa la delegació diplomàtica, la missió diplomàtica. Nosaltres representem els interessos de les empreses americanes a Espanya i de les empreses espanyoles als Estats Units. No?
Però vostè, si no estic mal informat, va tenir un paper molt destacat en aquesta recent visita que va fer el president del govern espanyol, el senyor Mariano Rajoy, als Estats Units, amb una delegació empresarial molt gran i molt important. Es va veure el senyor Rajoy, i vostès també, amb el president dels Estats Units, el senyor Obama. I, en fi, jo crec que va ser una visita destacada, important, com deia, i que jo no sé si ha servit per canviar una mica la imatge que hi havia d'Espanya als Estats Units.
Bueno,
ens veuen d'una manera abans d'aquesta visita i després d'aquesta visita, senyor Malet?
Jo crec que sobretot el que va passar en aquesta visita és que es va parlar de recuperació econòmica i no va veure gent pues, que pensava que això pues, era més el que diuen els americans wishful thinking, no? És a dir, que va ser un missatge creïble sobre les possibilitats de que Espanya estigui sortint de la crisi econòmica, no? Això va ser una part molt important. Nosaltres vam muntar la part empresarial amb la COE i jo em vaig quedar molt, molt content de veure, bueno, doncs que es podien donar una sèrie de missatges econòmics de sortida de la crisi i que això doncs, era creïble en aquests moments als Estats Units.
Suposo que per projectar la imatge d'Espanya en positiu, la marca Espanya, no? Doncs és important vendre en positiu aquesta imatge, al igual que el de les empreses espanyoles, no? Això és uns dels camins per augmentar doncs, bueno, les exportacions d'Espanya doncs, cap a Estats Units, no?
Espanya ha passat de ser l'inversor número 37 fa 10 anys a ser l'inversor número 11 avui en dia, no? La inversió que han fet les empreses espanyoles, especialment les que van portar i algunes que no van poder vindre, no? Algunes catalanes com Grifols, no? Per posar un exemple, no? La inversió que s'ha fet allà i l'aposta per als Estats Units ha sigut enorme i molt important, no? I això moltes vegades passa totalment desapercebut per part de les autoritats i per part de les elites empresarials americanes i aquest viatge pues, va ser possible pues, explicar pues, que Espanya no només és un país que ha passat molts problemes econòmics sinó també és un país on les empreses estan invertint amb força al gran mercat americà.
Molt bé, comencem la ronda de preguntes, si li sembla, al Joan Carles Valero.
Sí, jo volia preguntar que després d'aquest viatge, dies, em sembla que hores després es va anunciar les inversions de gegants, no?, d'Estats Units com Costco o UST Global, no?
UST Global. Sí.
Exacte, que van anunciar que aterraven aquí a Espanya de nou, no? O sigui, de nou no. Sí. Vull dir, de no estar a... No és que fer més inversions, sinó
a tenir presència.
A tenir presència. Vull dir, vol dir això de que la percepció d'Espanya és veritat que arreu del món i als Estats Units principalment comença a ser com l'Alemanya del Sur, com ens agrada a alguns definir, fins i tot els alemans es diuen?
Pues a mi no sé si m'agrada molt l'expressió, no? Perquè realment penso que estem en un moment molt millor del que teníem fa un any i mig, però encara estem en una situació on és necessari fer molts deures, fer moltes reformes, i no m'agradaria que els polítics es pensessin que això ja s'ha acabat, no? Hi ha que seguir amb les reformes estructurals. Hi ha moltes mancances. És un país que té un 27% de gent que no pot treballar. És el ràtio més gran d'atur al món occidental, amb Grècia, i el tercer o quart país a tot el món. És un país que té una deuta pública i privada de dos vegades i mitja el PIB, i és un país que té moltes mancances: educació, competitivitat, teixit productiu. No podem pensar que perquè aquest any ja no estem al mig de l'huracà, pues hem sortit de la crisi, i som un país que no té que fer deures i que serem Alemanya d'aquí dos o tres anys. Això, jo crec que els alemanys porten molts anys creant empreses, invertint en investigació i en desenvolupament, i nosaltres necessitem molts més anys de treball i de feina per arribar a ser un país no seriós, perquè seriós ja ho som, sinó competitiu i amb capacitat d'afrontar els riscos que vindran en un futur proper.
Això vol dir que encara es queden uns anys d'apretar, encara estrenyi més el cinturó, senyor Malet, o què?
Jo crec que la consolidació fiscal no té tornada. Qui pensi que l'economia es pot millorar amb inversió pública o amb més despesa pública està totalment equivocat. Aquesta és almenys la meva sensació. Els mercats mai aprovarien un intent de revifar l'economia espanyola amb una inversió, amb més inversió bruta de capital per part del sector públic o més despesa pública, i hi ha que consolidar, perquè és l'obligació per part de totes les administracions. No pot ser que Espanya només treballi una part ínfima de la població per pagar el reste, no? Amb la qual cosa, jo confio en que els polítics de tot el país, pues, entenguin que el missatge està clar, i ha que reduir l'Estat i la burocràcia especialment, no?
Leandro.
Sí, m'agradaria saber què pensen els empresaris nord-americans que inverteixen en Espanya sobre el nivell de coneixement de l'anglès, no? Per part del món empresarial, no? Perquè es veu que hi ha anàlisis que parlen de que hi ha una visió positiva sobre els indicadors d'Espanya com a país i de la seva classe empresarial, però sempre hi ha un punt, que és el tema del coneixement d'idiomes, i en concret de l'anglès, que sempre sortim als últims llocs, no? Realment és un factor de pèrdua de competitivitat el desconeixement de l'anglès en Espanya?
Home, nosaltres des de la Càmera pensem que dins de la part d'educació, on tenim moltíssimes mancances, l'anglès és una d'elles, i és una molt estranya per a un país que rep gairebé 60 milions de turistes anualment, no? Que Espanya no es parli anglès és una lacra terrible, i nosaltres creiem que seria relativament fàcil d'arreglar amb prohibició amb els mitjans públics de traduir les pel·lícules, les sèries, a qualsevol idioma, no? Com fan, per cert, els portuguesos, els francesos, els alemanys, els escandinaus i els holandesos, per posar exemples, no? Que la gent no parli anglès a Espanya, pues jo crec que és terrible per la nostra competitivitat, i diu molt poc d'un país que cada any rep gairebé 60 milions de turistes, com deia, no?
Sí, sí, jo li volia preguntar, que vostè va anar acompanyat de grans empreses de l'IBEX espanyoles, i que aquestes, diguéssim, no tenen cap problema per mirar el món, aquest món global, i per vendre els seus serveis i els seus productes en el món globalitzat. Però aquest viatge del president Rajoy amb aquesta delegació pot servir per obrir mercats per les empreses, sobretot per les mitjanes, ja no tant les petites, però també, per què no, les petites i mitjanes empreses catalanes i espanyoles en el seu conjunt, perquè segurament és la gran mancança que tenim, tot i que hem fet un gran esforç. El que hem de fer és intentar que tothom exporti el màxim possible. Tenim aquesta possibilitat en el mercat dels Estats Units?
Nosaltres vam començar a portar companyies grans en el seu moment als Estats Units, a obrir el mercat o recolzar aquest viatge que van fer les empreses més grans d'Espanya als Estats Units. Actualment moltes d'aquestes empreses són líders al mercat americà. Pensem que ara és el moment de les mitjanes companyies, no? Més que les petites, perquè és un mercat molt complicat, és el moment de les mitjanes companyies. A Espanya i a Catalunya en particular hi ha quantitat de companyies amb una facturació entre 50 o 60 milions i 600, que tenen productes molt bons o donen serveis excel·lents, que estan fortes al mercat espanyol, però s'ha vist molt reduït, el mercat europeu ha passat el mateix, i que podrien fer grans coses als Estats Units, no? Ara el mercat americà dona por. Nosaltres som conscients d'això, i per aquest motiu des de la Càmera volem impulsar al màxim que les companyies mitjanes baixin al mercat americà. Vostè ha dit una cosa molt important, no? Aquesta és una gran mancança també de l'economia espanyola. Les companyies petites o mitjanes no creixen. Nosaltres sempre fem la broma de que si Bill Gates hagués nascut a Barcelona o a Madrid encara estaria al garatge, i la veritat és que si veus la composició de l'IBEX a Espanya, hi ha molt poques companyies que hagin nascut a un garatge o a una família i hagin crescut fins al punt de ser grans empreses a nivell global, no? Hi ha molt poques companyies, i hi ha molt poques companyies també de base industrial que siguin fortes a Espanya, no? Això té moltes causes, però també té les seves conseqüències, no? I nosaltres pensem que un dels mercats més importants perquè les companyies creixin és els Estats Units, amb la qual segurament ja hem començat a fer una gran acció amb agències del propi govern americà, com Select USA, per portar companyies espanyoles mitjanes a invertir als Estats Units, no?
Joan Maria.
Sí, senyor Valé, bona tarda. Els economistes, els polítics, els empresaris, i a tenor de les seves paraules, han coincidit a reconèixer que Espanya està sortint de la crisi, no? Però és evident que les famílies això encara no ho noten. L'atur és el que és, els desocupats no són encara significativament menys. Per tant, si es fan bé els deures des de l'administració, quant de temps ha de passar perquè les famílies comencin a creure realment i a notar realment que s'ha sortit de la crisi?
A mi m'agradaria moltíssim tindre la resposta a aquesta pregunta, però la veritat és que no ho sé. És a dir, jo veig que el gran problema de l'economia espanyola, que és l'atur, és molt difícil pensar com podem passar d'un 27% a un atur d'un país normal, que seria un 10%, no? Això no serà fàcil, triarem anys, no? Hi ha una gran part de l'economia que és submergida.
Les últimes dades ho evidencien.
30, no? Si m'equivoco.
Fer tot el que es pugui perquè això surti a la llum pot ser molt important. Però pensar que l'economia espanyola pot créixer al nivell d'absorbir un 27% d'atur, jo ho veig molt complicat. Ho veig molt complicat. Jo veig que això, si es fan totes les coses bé, estem a Europa i Europa té mancances de competitivitat molt grans, però si es fan bé, doncs igual d'aquí 3 o 4 anys comencem a crear una altra vegada puestos de treball d'una forma massiva, no? Però tenen que fer les coses molt bé per part de les administracions públiques i molt bé per part de les empreses, que al final són les que creen els puestos de treball, no?
Trigaran a desaparèixer, doncs, aquestes, les seqüeles de la crisi, podríem dir, no, senyor Valdés?
Home, portem 6 anys.
Són cicatrius, no? Són cicatrius molt profundes, no? 6
anys de crisi, a veure, la crisi financera ha sigut la crisi més important que ha hagut al món des de pràcticament la Segona Guerra Mundial. Ha durat moltíssim en molts països. Aquí, a més, teníem una estructura productiva malalta, basada molt en deute, i això, pues, no és fàcil d'assolir i de superar, no? Triarem una mica més, però almenys jo crec que el que és important és que es veu una mica de llum al final del túnel, no? I aquest és el missatge important, que jo, que no sóc gens partidari de parlar dels green shots, no? dels brots verds, no? que em semblava una bogeria, no? Parlar d'això quan tothom estava dient fora, pues, que l'economia tenia moltíssimes mancances i que aniria molt malament. Ara mateix jo veig una mica, sent com sóc una mica, no sóc optimista amb l'economia espanyola i no he sigut durant els darrers 6 anys, ara sóc una mica més optimista del que era fa un any, fa 6 mesos o fa 4 anys o fa inclús 7 anys, no?
Doncs amb aquest missatge d'optimisme recordem que esteu escoltant el Converses a la cadena Còpia Catalunya i Andorra, com tots els dissabtes, des del restaurant de l'Eurostars Gran Marina al Walter Center de Barcelona, amb el Joan Maria Claveguera, Leandro Lamor, el Manel Manchón, Joan Carles Valero i el convidat d'avui, el senyor Jaime Malet, que és el president de la Cambra de Comerç dels Estats Units d'Espanya i que vol fer la següent pregunta, és el Joan Carles Valero. Endavant, Joan Carles.
Sí, precisament com estem a Còpia Catalunya i Andorra, treuré un tema proper, no? El tema del procés sobiranista que ha encetat Catalunya. Vostè s'ha manifestat públicament sobre aquest procés, ha estat un dels pocs que ha parlat críticament en públic respecte a aquest procés. Es compten amb els dits d'una mà els empresaris que públicament ho hagin fet. No està sol, perquè el dimarts KDF, l'Associació de Directius i Empresaris de Parla Alemana, que precisament té la seva seu aquí a Barcelona, va fer un acte convidant el conseller Felip Puig, i totes les preguntes que li van traslladar, jo hi era i per això ho puc explicar, eren doncs, des de la preocupació i fins i tot pronunciant la paraula por. Tenien por, en concret van fer la imatge de dir quan un metge té l'obligació de salvar la vida al pacient, i ara que estem començant a respirar sembla que ens vulguin matar, no? Va ser, i van aplaudir els directius, que, i clar, el senyor Felip Puig estava allà una cara una mica atribulada, no? ell va donar les seves raons, no? Raons de mobilització aquí a Catalunya, etc. A mi m'agradaria que digués la seva opinió respecte a aquest tema, sobretot quan una agència de qualificació com Moody's també ho ha posat negre sobre el blanc, no? És un procés independentista a Europa sense que un altre, que el país, diguéssim, que es divideix vulgui, doncs és fa por, no? a les empreses i als inversors. Aquesta és la pregunta, és així?
Miri, el primer que m'agradaria dir és que jo no tinc una posició política en aquest tema. Jo sóc el que els americans parlen independent, puc votar qualsevol que em sembli que té les idees clares, sobretot des del punt de vista econòmic. Jo vaig presentar, i això també és important saber-ho perquè a mi s'ha acusat de tot per dir el que vaig dir, jo vaig presentar el president Mas com business friendly fa 2 anys a Madrid, i he tingut una relació des de sempre amb la gent de CiU molt propera, però sí, estic molt amoïnat, estic terriblement amoïnat. Veig que la gent parla d'això com si fos algo fàcil, que passarà d'aquí pocs dies, que hi ha un món de raons per arribar a aquest punt i que no hi ha cap conseqüència negativa, no? Home, a mi això em sembla molt greu. Em sembla molt greu, és l'únic que tinc a dir. Quan un inversor té que posar diners en un territori, el primer que vol saber és què passarà amb aquest territori d'aquí 3, 4 o 40 anys. Avui en dia, si això, aquesta pregunta es fa als dirigents de Catalunya, la resposta és no ho sé. Home, això no és bo per la inversió, no és bo per crear puestos de treball, no és bo per tot això, no?
Sí, li volia preguntar, però en tot cas els dirigents polítics del govern de la Generalitat en aquest cas han exhibit tot el contrari en els darrers 2 anys. Han dit que hi ha hagut més inversió estrangera a Catalunya que mai. Llavors això xoca a vegades amb aquest discurs. No li dic per fer-li la contrària, sinó per saber quina realitat tenim. I la pregunta, perdoni. I la pregunta seria si ara el presentés el senyor Mas, el tornaria a presentar com un business friendly, no?
Bueno, jo no sé si tornaria a presentar-li com business friendly, segurament el tornaria a presentar i segurament li posaria alguna categoria positiva, perquè és el que faig amb la gent que presento, però no seria business friendly. Per què? Perquè crec que aquest procés no és bo per als negocis, i per això he sortit jo a la ràdio, no? Jo crec que o als mitjans, no? A veure, aquí com sempre estem jugant amb les paraules, no? Jo quan en un mitjà públic, no, em van preguntar: i vostè té proves? Jo vaig dir: miri, jo porto inversió directa estrangera acumulada des de l'any 95 fins al juny o al juliol, no em recordo quina era la dada, a Madrid, a Catalunya i a la Comunitat de Madrid, no? I vas dir: a Catalunya són 25.000 milions més o menys, i a Madrid 95.000, 4 vegades més en Madrid que a Barcelona, en un període que va des del 95 fins al 2013, està a mitjans de 2013, no? Això és el que jo vaig dir. Llavors va sortir algú i va dir: no, això no és veritat, perquè la inversió que ha hagut a Catalunya els darrers 6 mesos és la segona més important que ha hagut a la Unió Europea. I això és veritat, però només per un matís, no? Perquè havia hagut una inversió molt important al Banc de Sabadell per part de dos inversors estrangers en aquell moment, no? A mi no m'agrada dir coses que no tenen, o sigui, per comparar hi ha que agafar períodes llargs, no? Fer prediccions sobre el futur és molt difícil. Que tothom pensi, que tothom sàpiga que un procés com aquest espanta els inversors, això és de sentit comú. Això no hi ha que ser molt intel·ligent per saber que si no saps quin serà el teu estatus d'aquí 3 o 4 anys, doncs això no agrada al món del capital. No és necessari fer grans càlculs d'això, no? I per fer comparacions, o agafar dades, el millor és agafar dades d'un període llarg de temps, no, no de 6 mesos per una inversió puntual en un banc, no?
Ara em pregunto al Joan Maria, abans un dubte que em quedava sobre aquest tema del procés independentista que parlava el Joan Carles Valero, a la visita que va fer el president Rajoy als Estats Units, va estar sobre la taula de les reunions, de les converses,
no.
De la trobada amb Rajoy i Obama, senyor Malet?
No. I Adamus... Va veure un periodista, que m'imagino que seria un periodista català, que va fer aquesta pregunta a la roda de premsa. I va sortir com si
les converses
interès a tal als mitjans catalans, però és que no és veritat, o sigui, no va veure ningú, ni als Estats Units, ni a Davos, ni al Fons Monetari, ni, o sigui, no, la gent no està preguntant per això, de moment, el qual no significa que al final, pues, bueno, si es fa molt de soroll, pues al final només es parlarà d'això, no? Però la veritat és que aquest viatge no es va parlar d'això.
Joan Maria i Leandro.
I com s'explica, senyor Malet, que l'ambaixada dels Estats Units a Espanya no vegi els problemes que vostè veu sobre el procés català representant els interessos dels Estats Units? Ja sé que vostè representa interessos comercials d'empreses i ells de governs, però els governs també s'interessen per les empreses dels seus països.
Jo només represento interessos de socis meus, que són 300 i pico companyies, on estan pràcticament tot l'IBEX, estan moltíssimes companyies petites i mitjanes catalanes, i hi ha un munt de companyies americanes. Jo parlo només per als interessos que represento. Jo no puc parlar per al govern americà, que té els seus criteris, té una forma de veure les coses, i jo tinc altra. Mai a la vida estic en contra del que ells diuen. Ells poden estar en contra del que jo dic, això per suposat, no? Jo sóc una persona, un ciutadà comú, i l'ambaixada, pues, és la representació del govern americà a Espanya.
Però l'ambaixador nord-americà a Espanya ha dit públicament que cap empresa nord-americana ubicada aquí li hagi expressat la seva por o el seu temor enfront del procés independentista. Bueno, i se suposa que l'ambaixador nord-americà ja està en contacte amb aquests empresaris, amb aquestes empreses.
Per suposat, pues, allà estarà i no li han expressat. Per suposat, perfecte.
És l'obvi.
Per tant, aquí ens el creiem a vostè i no al senyor Costos.
No, escolti'm.
El senyor Costos en la seva versió,
el senyor Costos no li han dit i a mi sí que m'han dit. Ja està. A veure, això significa que ell estigui en contra de lo que jo dic? No.
El senyor
això
Costos
significa que ell estigui en contra? Vaja, ni se m'ocorreix. O sigui, jo sempre estic d'acord amb el que diu l'ambaixador. Sempre. És el meu president honorari i sempre estic d'acord. Ara, ell ha parlat amb unes empreses, jo he parlat amb altres. Si vostè agafa les companyies que són sòcies meves de la càmera o veu qui hi ha al meu consell d'administració, pues veurà que jo, pues escolti'm, si jo parlessi i diguessi el que no pensen els meus socis, pues em fotarien fora. I de moment no m'han fotut fora. Llavors, agafar el que diu una altra persona per dir que el que jo dic és mentida, pues és una forma de lo que està passant aquí, que no es pot parlar, perquè si parles el dia següent tens 40.000 persones dient que ets de FAES, com em va dir de mi, que jo em fa molta gràcia.
Qui ho va dir?
Un tio d'aquests que parla a la ràdio catalana.
Es diu el pecat, però no el pecador.
No em recordo com es diu. Un d'aquests que surt molt als
com l'ho tenim aquí a la tertúlia, millor que el deixem.
M'imagino que pagat per els diners de tots. No? Però bueno, no sé qui
és. Estava parlant de les seves manifestacions
però vull dir, jo el que vull dir és que és molt fàcil dir, escolta, no, i ara li farem una pregunta al de l'associació aquesta per dir, a veure si és veritat, i llavors... Bueno, però a veure, no es pot ni debatir d'aquest tema? No hi ha de política, és que a mi la política no m'interessa, a mi m'interessa els riscos dels meus socis i del teixit productiu. Si estem aquí 20 anys que no sabem on estem i d'on som i si serem o no estarem a la Unió Europea, encara que sigui 6 mesos o 3 mesos, això hi ha que parlar-ho, perquè la gent ho té que saber.
És evident.
Bueno, pues llavors, si un parla, a veure, el que no entenc és que no hi hagi molt més gent parlant, bueno, dels riscos. Què riscos té tot això? no té riscos. O sigui, una nació, un territori, una comunitat autònoma decideix separar-se del resta del país amb el que ha estat 500 anys. I això no té cap risc. No té cap risc, no passa res. Home, això no és seriós. La gent tindria que saber, bueno, pues, què és el que passa. I no tindria que ser la gent de Madrid la que parlessi de riscos, sinó la gent de Catalunya que parlin.
Estic absolutament d'acord amb vostè, senyor Malet. Gràcies. Però sap què em diu algun independentista de veritat que defensa l'independentisme i que no és només gent de carrer, sinó que és algun polític de pes? Sí. Que evidentment la independència té riscos, però que pitjor com que ara no hi estarem. Aquestes són les paraules que em diu aquest
sí,
polític.
No, però si no, sí,
del qual
sí,
jo tampoc
sí,
jo no, el nom.
Jo estic segur que molta gent pensa això, però jo el que no entenc és que algú com jo, que digui només d'una forma molt humil i amb veu baixa, que les companyies estrangeres, la inversió estrangera està una mica amoïnada i que si hi ha un període d'incertidumbre marxaran, perquè això és que és, no és que jo ho digui, és que qualsevol, fins i tot un nen petit ho sap, que els diners no li agraden la indefinició i que tothom digui, escolta'm, aquest senyor menteix als mitjans públics, els mitjans públics menteix, es defaes, diu mentides, bueno, pues, això és el que jo no entenc, o sigui, que es parli una mica i que, bueno, ara els alemanys també diuen el mateix, és que ho diu tothom, és a dir, la indefinició no és bona per als negocis, no?
Esteu escoltant el senyor Jaime Malet, que és el president de la Càmera de Comerç d'Estats Units d'Espanya, també és advocat i periodista, avui aquí al Converses, en companyia...
Periodista no, economista.
Economista, he dit periodista.
Sí,
bueno,
sí,
és que s'expressa vostè i parla vostè molt bé. També podria ser periodista, economista, advocat i president de la Càmera de Comerç d'Estats Units d'Espanya. Vull dir, escolti, sense cap problema l'acceptem al gremi, senyor Malet. Aviam, i en companyia, com deia, de Leandro Lamor, Joan Maria Claveguera, el Manel Manchón, Joan Carles Valero, hi havia moltes mans aixecades, Leandro, Manel, Joan Carles, Leandro, fa estona que no preguntava.
Sí, sí, jo com no he entrat en aquest debat, si em permeteu, faré dues preguntes curtetes, però sobre una altra qüestió. Mira, la primera és si els empresaris nord-americans, i perquè la relació entre Amèrica i Espanya sempre ha estat a vegades controvertida, no?, saber si estan preocupats per la imatge dels Estats Units a l'exterior arran de tot el tema de les filtracions d'espionatge d'Edward Snowden. Aquesta és la primera. La segona és si la decisió d'un tòtem italià, un representant, no?, d'un país com és la Fiat, no?, a Itàlia, que ha decidit traslladar la seu a Itàlia, a Estats Units, perdona, si això és una qüestió conjuntural, concreta, per una qüestió d'interessos de la pròpia companyia, o és un símptoma de que grans empreses europees estan... pot repetir-se aquest cas de que grans empreses europees busquin els Estats Units com a un referent per traslladar la seva seu, no? Si això pot...
Bueno, jo a veure, jo veig que hi ha un moviment molt important insourcing, no? Hi ha molta inversió que havia sortit dels Estats Units i s'havia anat a altres països que està tornant, però això està passant d'una manera impressionant, bàsicament per al tema de l'energètic. L'energia per molta indústria al món és una part molt important del mix de producció. Si queda rebaixada en un 25 o en un 30%, doncs hi ha moltes companyies que no té cap sentit que estiguin a Europa o que estiguin a Xina o a qualsevol país, i això s'està produint ara d'una forma brutal, no? Brutal, des de fa 2 anys és un procés molt accelerat, no?, d'inversió estrangera als Estats Units. Aquesta era bàsicament el que vostè em preguntava, no? L'altra pregunta, home, em costa molt dir, no? Jo crec que hi ha bastant hipocresia en tot això. Jo crec que els serveis d'espionatge espien a tothom, socis i no socis, moltes vegades la diferència és entre uns que tenen més tecnologia o menys tecnologia, però jo crec que la visibilitat o la importància o el prestigi de la gran potència pues ha quedat una mica tocada per aquest tema, però que això espero que sigui un tema passager i la gent d'aquí 2 o 3 anys ja no parlarà d'això, no? Però segurament parlarà d'altres casos, perquè el que està passant ara al món tecnològic és que finalment tothom sabrà tot de tothom, no? Això és el món on estem anant, i aquest serà la veritat, o sigui, és a dir, la quantitat d'informació que tindrem tots de tots serà brutal, i ningú podrà fer res sense pensar que això no deixa rastres, no?
Manuel Manchón.
Sí, jo li volia preguntar, tornant al tema d'abans, però des d'un altre vessant. Vostè ha defensat, i a mi em va agradar particularment, la possibilitat o fins i tot una certa obligació moral dels empresaris i del món econòmic a pronunciar-se com un actor més en els debats públics, cosa que és molt habitual en els Estats Units però no tant a Espanya i tampoc tant a Europa en general. Jo crec que el món anglosaxó això ho té bastant més clar, i això ho lligo amb el que deia el senyor Luis Conde, el de Seliger i Conde, que munta aquestes trobades, i una recentment aquest cap de setmana passada, on deia també que no entenia perquè els empresaris no parlaven més. Ell s'estava referint als empresaris, segurament, que no veuen amb bons ulls el procés sobiranista, però jo ho incorporaria i ho afegiria al món empresarial en general, tant els que estiguin a favor com en contra. Per què creu que no es pronuncien?
Bueno, perquè el grau de clientelisme que hi ha de les elites vers el poder polític a Catalunya i a Espanya és tan gran que ningú s'atreveix a dir res. Aquesta és la veritat, no? Bueno, primer per això i després per prudència, perquè
això
clar,
no passa als
Estats Units,
perdoni?
Jo, nosaltres a la US Chamber, el senyor Tom Donahue, que és el president de l'associació, aixeca cada any electoral entre 50 i 100 milions de dòlars i els posa candidats pro-business, que normalment no són, pues, són demòcrates o són republicans, però hi ha molts que estan en contra del govern, no? La nostra seu està davant de la Casa Blanca, i l'home sempre diu que es va posar allà per vigilar el que feia el senyor de davant, no? O sigui, el clientelisme de les empreses amb els governs existeix, però el clientelisme de les associacions empresarials amb els governs, això és impossible als Estats Units, no? Per què? Pues perquè justament les empreses s'uneixen en associacions per protegir els interessos davant del poder polític, no? El poder públic, no? Aquí pues, hi ha temes més creuats, no? Hi ha moltes associacions que estan d'alguna forma implicades amb els polítics amb subvencions, amb una relació pues, més directa o més el que sigui, no? Nosaltres no tenim això. Jo no em sento obligat a dir que sí a res que em vingui ni de Catalunya, ni d'Espanya, ni gairebé dels Estats Units, perquè la meva organització és soberana i no pot rebre un duro per part de cap administració. Jo no puc rebre un duro d'un taxpayer perquè ho tinc prohibit per als estatuts de l'entitat arrel del món, no? Ni jo ni qualsevol altra Càmera de Comerç americana al món. Bueno, pues això et permet dir el que penses, no? I el que és bo i el que és dolent per les empreses que són sòcies i que són les úniques amb les quals tu tens que respondre, no?
Per tant, anima que es pronunciïn, sí, com deia el senyor Conde, no?
Què?
Anima a tothom a que ho faci, com deia el senyor
Conde.
Jo
no animo a ningú a que faci, jo animo a tothom que faci el que vulgui. Ara, em sembla molt estrany que no hi hagi un debat seriós, no entre Catalunya i Espanya, no entre Barcelona i Madrid, no entre el PP i CiU, no, no, en la societat catalana, part dels catalans, de quines són les causes i quines són les conseqüències de tot això, sense pressió política. Ho veig una cosa molt estranya, que no es parli de quals són les causes, perquè, escolti'm, és que un dia em deien que una de les causes era la manca d'inversió en infraestructura pública. Però escolti'm, la gent no viatja. O sigui, tenim 4 capitals unides per a l'AVE, 3 aeroports, un d'ells el millor que jo penso que hi ha, o dels millors que hi ha al món, 2 ports, una xarxa viària impressionant, unes inversions públiques, i la gent diu que una de les causes és la manca d'inversió en inversió pública. Bueno, jo veig moltes mancances i sóc zero centralista i m'agradaria que moltes coses canviessin. Ara, dir que això és una causa no em sembla seriós.
Sí, hi ha un sector de la premsa internacional, en concret l'alemana, perdoneu aquesta fixació alemana, però és que he estat aquests dies convivint amb ells.
Aquesta setmana estàs influenciat.
Sí, tinc el síndrome de Berlín. Sí, diuen que la solució per a aquest problema, diguéssim, independentista que estem parlant, i solució a altres problemes d'Espanya, per exemple, la reforma fiscal, la reforma de les administracions, etc, sigui el model alemà, el model austríac de, bueno, la gran coalició, que potser estarem una temporada encara una mica llarga, potser un any, dos anys de molt de soroll, i que al final una gran coalició ho resoldrà tot. També pensa vostè que pot anar aquí?
Una gran coalició on?
Espanya, PP-PSOE, com a Alemanya i com a Àustria.
Jo penso que a mi no m'importen les fórmules de govern, a mi el que m'importa és que qui governi o deixi de governar m'importa molt poc. A mi el que m'interessa és que qui governi prengui les decisions adequades per les famílies i per les empreses. Tot el més que siguin uns els altres, que, bueno, no m'importa, no? Ara, és veritat que a Espanya es necessita un canvi fort d'estructura de país, i que això, pues, necessitarà, pues, un espectre de recolzament molt, molt, molt gran, no? Com va passar al moment de la transició espanyola, no?
Leandro.
Sí, jo torno als núvols, a la macro. Has dit una cosa que m'ha semblat molt interessant, no? Que és el retorn de moltes inversions de Estats Units cap a casa, perquè l'energia cada vegada és més barata, no? Això no comporta un risc, el risc de que Estats Units torni a una situació d'aïllament, en el sentit de que sigui autosuficient en matèria energètica i econòmica, i que s'oblidi d'Europa i s'oblidi de països com Espanya, no? La inversió nord-americana ha estat i és important. Hi ha aquest risc?
Jo espero que no, perquè a Europa hi ha un mercat de més de 500 milions d'ànimes, i a més, pues, molt aviat hi haurà un importantíssim tractat d'inversió i comerç, i és una aposta molt gran dels americans amb Europa i dels europeus amb els Estats Units, no? Jo crec que al contrari, no? Jo crec que hi ha tants punts en comú, tanta capacitat de fer coses junts, de crear sinergies, que jo veig que el que ve és el contrari, no? És una unió molt més forta entre Europa i els Estats Units, no? I el reste del món, pues, es crearan estàndards de comportament empresarial, tècnic i inclús ètic, i el reste del món tindrà que seguir aquests paràmetres, perquè entre els Estats Units i Europa fem el 50% del PIB mundial, no?
Al començament del programa, senyor Malet, jo li parlava de la força de la marca Espanya, de la marca de les empreses per fer forat al mercat dels Estats Units. No? Jo ara li proposaria que em donés un titular de la marca Espanya, de la marca Barcelona i de la marca Catalunya al mercat que vostè coneix perfectament bé, que és el mercat dels Estats Units. Quina força tenen aquestes tres marques? Espanya,
jo crec
Barcelona,
que la marca més forta que tenim, o de les marques més fortes que tenim a Espanya, és Barcelona. Barcelona té una marca fortíssima, és una marca bona, ningú té una visió negativa vers la nostra ciutat. Tothom ha viatjat aquí, sempre ha sigut en temes de plaer o de negoci, però al costat del plaer, els creuers, el turisme, els congressos, tot el que ha sortit, les pel·lícules, tot el que surt relacionat amb Barcelona és positiu. I jo, que passo una gran part de la meva vida als Estats Units, estiueixo a una illa al costat de Boston una part de l'estiu i estic tot el dia a Washington, a Nova York, sempre que parlo de Barcelona tothom es posa, bueno, sempre és molt positiu, no? Espanya ha passat de ser un país molt transparent a tindre amb les elites connotacions negatives de risc financer i econòmic, no? Hi ha molts prejudicis del país, d'un país que ja no existeix, d'un país amb tots els tòpics, no? Hi ha molta gent que pensa que Espanya és molt més seriosa, han conegut el país després, han conegut els empresaris, i ara pues, podem crear una marca país des d'un punt de vista que ha sigut negativa però que podria ser positiva en el futur, no? Catalunya és una marca que no existeix als Estats Units, aquesta és la veritat, no? No existeix als Estats Units i no existeix en molts llocs del món, no? Moltes vegades quan jo dic que sóc català, perquè ho dic, tinc que explicar que sóc de Barcelona, no? Igual ara ens posem més de moda, no ho sé,
amb el procés. Joan Maria,
sí, deixant de banda el procés.
Ostres, gràcies, sí. Gràcies, perquè
no,
la veritat
no, li vull parlar de marques, de la marca Madrid i marca Barcelona, però abandonant totalment el procés sobiranista. Vull dir que són dues marques importants de les dues principals ciutats d'Espanya. Què ha fet malament Madrid per perdre aquest pes, la seva marca, enfront de la de Barcelona, que cada dia en guanya més?
Bueno, jo crec
si
que,
comparteix aquesta
sí,
opinió.
Jo crec que sempre que es fan apostes i no surten, pues això va en detriment de la ciutat, no? Va haver un moment que Barcelona era molt més forta que Madrid, després Madrid va ser molt més forta que Barcelona, ara Barcelona és molt més forta que Madrid, i veurem què passarà d'aquí 10 anys o 20 anys o 30 anys o 40 anys, no? Bueno, han triat per un model pues, que no ha sortit bé, i després pues, totes les apostes que han fet, Olimpiades, Las Vegas Sands i tot això, pues, no ha sortit. Bueno, pues, aquest és el moment que estan visquent a la capital del Reina, no? Però ara, què passarà d'aquí 5 anys o 20 anys? Bueno, pues, com sempre, tot depèn del procés de decisió dels governants i el que fan les persones i els empresaris i la societat civil, no?
Algú no descarta que guanyin el BCN World?
Jo no tinc ni idea, però bueno, no, sí, podria ser, no estic en aquesta baralla jo, eh?
Escolti, tornant al tema, el
jo,
tema
jo no estic en aquesta baralla. Jo el que únic que puc dir és que jo estic treballant tot el dia que puc, tots els dies de la meva vida, per portar inversió a Espanya en general, a Madrid molta i a Barcelona també, i a Catalunya, per suposat.
I escolta, i amb la força i el pes que té la població hispana als Estats Units, Espanya com a país el sap aprofitar aquest potencial que té? O,
per exemple,
els italians, històricament als Estats Units, sempre han sabut treure molt rendiment del que han influït allà, del que han estat allà. Nosaltres, amb tota la força que té els hispans allà...
Bueno, nosaltres no som... No és el mateix, perquè no és el mateix tindre el pare que venia de Nàpoles o de Milán que tindre el besavi que venia d'Astúries o de... però nosaltres sempre tenim un discurs molt consolidat arrel d'això, no? I que el temps ens està donant la raó, no? A pensar en els hispans com a mercat, que és moltes vegades es pensa als Estats Units, jo crec que és un error total. El que és molt important és els hispans pensar en ells en termes humans, no? A l'hora de buscar socis, proveïdors, distribuïdors, agents, directius, abogats, lobistes. És molt més fàcil per les empreses espanyoles treure partit d'aquesta diàspora, sobretot mexicana, però també cubana i d'altres països, que fer-ho amb gent que hi ha moltes menys sinergies culturals i idiomàtiques, no? Però sí, es pot fer molt més i, de fet, pues, ho estem intentant.
Jaime Malet, president de la Càmera de Comerç dels Estats Units d'Espanya, gràcies per compartir aquesta conversa dissabte amb nosaltres. Bona tarda i moltíssima sort.
Moltes gràcies.
Gràcies també a Leandro Lamor, Joan Maria Claveguera, Manel Manchó, Joan Carles Valero. Tornem dissabte que ve. Bona tarda, bon cap de setmana. Adéu-siau.